se'n recorden, ja.
Mira que és llarga la fase regular, però és que encara l'han allargat més, eh? Vull dir, l'han allargat... L'últim partit ha durat més de 2 hores i no valia per res. En fi, més enllà de tot això, el Puig que ha entrat a l'estudi per explicar-nos l'última hora del Cádiz, que és a 3 punts de la permanència, perquè el Celta ja ha jugat, Xavi, i això sí, ve de guanyar els 2 últims partits que ha jugat a casa, com a local.
Sí, té les fases de llarga durada de Kwame, San Emeterio, Luis Hernández i José Mari. Ha sumat victòria en els 2 últims partits al nou Mirandilla contra el Granada, ara fa 15 dies, en l'últim partit de primera, i contra l'Atlètic de Madrid. De fet, dels últims 5 partits de Lliga només n'ha perdut un. A casa ha sumat 19 dels 25 punts que té la classificació, per tant, és on està basant les seves esperances de poder continuar l'any que ve a primera. Això sí, és un equip molt poc golejador, només 21 gols marcats en 30 jornades. De fet, és el menys golejador de tota la primera divisió. Des de l'arribada de Pellegrino a la banqueta, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 3. Mauricio Pellegrino, que per aquells joves va jugar al Barça com a central una temporada, la temporada 98-99, i diu que no se'n refia d'un Barça amb el cap al partit contra el PSG de dimarts.
Yo creo que cuando vuelvo al base, el jugador que está fuera con el que está dentro no sabe cuál es mejor, ¿no? Entonces, una cosa son los jugadores que están en el momento o en su mejor momento, y bueno, otras cosas es sin duda cuidarse para una eliminatoria, ¿no? Para lo que tienen. Ahora, eso a nosotros no nos cambia mucho, porque lo que nos puede dar posibilidades más que quien juegue de ellos es cómo actuemos nosotros.
Poca broma amb Pellegrino, Longanissa Pellegrino, com el coneixien com a jugador, sobretot, com a entrenador. Ha jugat 4 vegades contra el Barça a la Lliga i en 2 d'elles ha aconseguit el triomf. Un 1-2 al Camp Nou contra amb l'Alavés i un 2-1 a Butarque com a entrenador del Leganés. Per tant, amb 2 equips molt menors que el Barça, va aconseguir superar-lo. Avui li treia importància a la sala de premsa aquesta dada i destacava el bon moment de l'equip blaugrana.
Creo que están en el mejor momento del año. Y es un equipo que hace muchísimas cosas bien, a mí me encanta cómo están jugando, así que bueno, sabemos que vamos a tener que hacer muchas cosas para poder tener posibilidades. Yo no le he ganado con otros equipos, con otras instituciones, pero bueno, ya digo, se tienen que dar muchas cosas para poder hacerlo. Se dio esa casualidad, bueno, ojalá que podamos tener la misma suerte.
Home, 2 de 4, pocs entrenadors deuen tenir aquest balanç contra el Barça. Demà el nou Mirandilla, que si no arriba al ple, s'hi aproparà bastant.
Lògic, doncs el Cádiz que està lluitant pel descens i intenta retallar distàncies amb el Celta, que avui, com ja hem explicat, ha perdut 2-1 al camp del Betis. Gràcies, Puig, eh?
Fins ara.
Que soni, la cançó, que soni. Això, ara ens hem saltat ja, o sigui, ens havíem de centrar en el Cádiz, Paris Saint-Germain, ara hem anat ja tres passes més enllà, eh?
Molt bé.
Hem anat 3 passes més enllà. Això és Carol G.
Femení juga aquesta setmana.
És veritat, sí. Femení juga aquest cap de setmana i s'estrena aquest cap de setmana. Per qui no sàpiga del que estem parlant, això que sona és Carol G, eh? Tu,
m'encanta. M'agrada molt. Ja vam aprovar-ho molt, molt fortament el dia que ho van anunciar ja.
I serà l'artista que lluirà al Barça la samarreta del clàssic d'Ami del cap de setmana que ve, eh?
Sí, el Barça ha anunciat avui el que ja era un secret de veus, bé, el que ja se sabia, que jugarà amb el nom de Carol G, el clàssic de diumenge que ve al Bernabéu. La samarreta s'estrenarà demà dissabte ja en el partit del Barça femení contra el Villarreal. Els aficionats ja poden adquirir la samarreta que ja és a la venda a les Barça Stores i a la plataforma d'e-commerce del club. Per un costat, la Futbol Club Barcelona Carol G, edició limitada, tindrà una tirada de 1.899 unitats, i per l'altra banda, la mateixa samarreta amb la signatura dels jugadors i jugadores titulars dels 2 partits, més exclusiva, constarà de 22 unitats. La primera té un preu de 400 euros, 399,99, i la segona 2.999,99, és a dir, 3.000 euros.
Vinga.
22 unitats.
Baratetes, no? Per sí. Tant, podríem concloure.
Ara vaig entrar ara, a l'e-commerce.
I... Bueno, Correas, vull dir, podries estrenar-ho. Això, ja, això entenc ja, no sé si hi ha hagut moltes cues o no avui a la botiga o...
Home, les dels stores es van esgotar molt ràpid.
Molt ràpid. Sí, sí. No és el, potser no és el mateix, no?
No.
A nivell
no,
mediàtic,
mateix,
no?
Un altre nivell, sí.
Motomami encara n'hi havia aquest any a l'aeroport, eh? Del Motomami.
Aquí la clau és saber... Jo ja ho vaig dir l'altre dia. Aquí la clau és saber... És a dir, els Stones no tenien gaire bona fama a l'hora de portar bona sort.
I així va anar.
Drake tampoc.
Tampoc.
I amb Rosalía ens va anar bé.
Sí, amb Rosalía ens va anar bé i amb Karol G crec que també ens
va anar bé. Karol G ha fet alguna cançó bé, amb Rosalía, no?
Sí, sí.
Rosalía és el gol de que sia, no?
Sí, sí senyor.
No, i per les vibres també.
I Karol G ha fet alguna cançó amb Rosalía.
Sí, però també...
Sí, sí. I amb Shakira.
Sí, pel que transmet, no sé. Home, algunes cançons estan bé, no?
Home, molt bé. És la, el que té d'estar en un vestidor amb xavals de 18 i 19 anys, et posen molt al dia.
No
celebrem amb aquestes cançons. Aquesta.
Contigo, no?
Podíem... La que ha sonat.
Contigo, què? Bé, contigo.
Aquesta, Tiesto, Tiesto, Tussa, no? Tussa, sí, també Tussa. Pot ser.
Actual Bernabéu a l'estiu, no?
Pregunta-li al Dami, que és,
sí,
pregunta-li al Dami, no, no, que és parell una Tussa.
Una, sí, és, és l'autobús, l'autobús de
Badalona.
L'autobús de Badalona, la Tupsal, històricament. La gent, no sé què us estàveu esperant ja, que era una Tussa. Però és l'autobús de Badalona, qualsevol badaloní això ho sap, que és l'autobús de Badalona tota la vida. Val. Dic que Karol G actua al Bernabéu unes quantes vegades, em sembla, aquest estiu.
Sí. Crec que va per la tercera, et diria, perquè es van esgotar les primeres ràpidíssim.
Més de juliol.
I segona, i va ja pel tercer Bernabéu.
Va. 0 a 3, per tant.
Sí, sí.
0 a 3, queda el Bernabéu?
Sí.
S'ha dit el Ballera. Vinga, va. El Ballera.
Com la verà,
això. Sí, exacte. Sí, doncs també s'hi haurà de pensar. Si guanya el Barça demà, al camp del Cádiz, s'hi haurà de pensar amb la Verà. Perquè, no, vull dir... Sí, sí, després és allò de que dius que estan, que ets a 7, però no ets a 7, sinó 6. Va, ja m'entereu.
L'eslògan és xulo, també, és a dir, el dibuix amb el cor, vull dir...
El cor amb espines,
sí,
aquell...
Sí, té el seu puntet, també, a mi m'agrada.
Sí, sí, m'agradava més la dels Stones, però...
Home, sí, clar, és...
Però,
sí, a nivell d'emblema és insuperable, els
significatiu,
Stones.
Significatiu, també, clar. El cor amb espines...
Sí, sí.
Molt bé, 7 per sobre de la mitjanit. Gràcies, Dami, que sé que demà has de matinar una mica.
Sí, home, demà anem a Palma de Mallorca, aviam què passa en aquest partit entre el Mallorca i el Madrid, previ al Cádiz-Barça. Demà la teca important, o com a mínim abans del Cádiz-Barça, tot estarà en aquest Mallorca-Madrid amb els d'Aguirre ferits per la final de Copa perdudes, aviam si són capaços de refer-se.
Bé important, talismà, no...
Sí, Dami,
aquells dies importants que
demà hauria de ser el dia. Demà hauria de ser el dia.
Amb un empat ens conformem,
És cert, és cert, perquè és que si no serà complicat i el Barça pot sortir sense massa fe al Bernabéu. Demà és un dia que el Madrid s'ha de deixar algun punt, veurem.
A intentar-ho, com a mínim.
Empat, enciamada i tornar.
Això mateix.
Enciamada, però tornar... O sigui, haurà de ser a l'aeroport, una enciamada express.
Sí, però ja hi ha clàssiques...
Sí, sempre. Sí, jo em vaig comprar una allà, veus?
Sí.
Pot aprofitar.
Una sobrassada, també.
Ens ho expliques demà a nit, te'l miràs. Una abraçada.
Bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Mira, d'aquest partit del qual parla el Dami, n'hem de saber també l'última hora. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
6:45, visita al camp del Mallorca, què, quina novetat hi ha?
Doncs home, com el Barça, també s'esperen rotacions al conjunt blanc, pensant en la tornada de Champions al camp del Manchester City, però de moment Ancelotti ha viatjat amb tots els disponibles a Mallorca, només s'han quedat a Madrid els lesionats de llarga durada Courtois i Alaba. Veurem quin és el grau de rotacions, si dona descans a la majoria de titulars o només fa alguns retocs. Per Ancelotti, tot i els 8 punts d'avantatge sobre el Barça, el partit a Son Moix és molt i molt important.
Es verdad que en esta semana no jugamos mucho, más todos los equipos nos van a jugar mucho esta semana. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pensando que mañana es un partido vital para intentar de ganar la liga.
De cara a l'11, des de Madrid apunten que Militao té molts números de ser titular a l'eix de la defensa 8 mesos després de lesionar-se a Bilbao. I que situar Militao a l'eix li serviria a Ancelotti per provar-lo de cara a l'Etihad, on recordem on no podrà jugar Tchouaméni per sanció. Al davant, un Mallorca que acaba de perdre la final de Copa, però que no pot permetre's el luxe de desanimar-se perquè encara ha de lligar la salvació. Té ara mateix 6 punts respecte al descens. En aquest sentit, el tècnic Javier Aguirre ha passat pàgina de la Copa i ha recordat que en aquestes properes setmanes es juga en la temporada.
Fue un premio, para no es un castigo, no es para pasarlo mal. Es una maravilla llegar a una final de Copa del Rey. Para el Mallorca es algo pues que no sucede todos los años. Entonces yo lo tomo como un postre, como una fiesta. Ya quedó atrás, ahora nos centramos en la comida, en el menú principal, que es la primera división, que Mallorca lleva 3 años. Esta es la tercera temporada seguida, que no se había dado hacía muchos años. Tenemos 8 partidos durísimos de aquí al final. I hay que mantener el equipo en plena edición, sí o sí.
Doncs a l'estil Javier Aguirre, la Copa era un postre, la Liga és el menú principal. Sempre ens agraden les rodes de premsa de Javier Aguirre. Té tots els jugadors disponibles. Demà, per cert, amb iniciativa a la graderia, Moviment Mallorquinista, que vindria a ser l'associació de penyes, repartirà 5.000 caretes d'Abdon Prats. Bona part dels aficionats no van veure amb bons ulls que l'ídol local no jugués ni un minut a la final de Copa, i tiraran endavant aquesta iniciativa, que expliquen que no és un acte, no és tant un acte de protesta contra Javier Aguirre, sinó per demostrar tot l'afecte cap al davanter balear. Les instruccions són que aquells que tinguin aquesta careta, al minut 9, se la posin. El 9 és el dorsal d'Abdon Prats. La temporada passada, Mallorca 1, Madrid 0, amb gol de Nacho en pròpia porteria. Xiularà Sánchez Martínez amb Jaime Latre al VAR.
Clar, aquí hi ha la qüestió emocional, no? Quin Mallorca es trobarà al Madrid? És a dir, s'està jugant no baixar, és veritat. Té el Madrid al davant, no? Que no és que tinguis, no sé, m'invento un equip, el Betis, per exemple. Vull dir, no, és el Madrid. Però està tot molt recent, no? La sensació és aquesta i... jo crec que un cop com aquest, perdre una porta com aquesta, tanda de penals, físicament ho deixo a banda perquè han passat ja uns quants dies, vull dir que, però tenen, el cop emocional és
fort. Per mi tenen un avantatge que és Aguirre. Amb un altre entrenador potser el cop encara estarien, els costaria aixecar-se, però amb Aguirre ho veig, jo crec que ja s'han aixecat. És que Aguirre, veure, aquest Aguirre de les rodes de premsa, a mi em consta que és el mateix al vestidor. Per tant, bueno, només es va veure com va donar els 5 noms
de penals. Penals. Sí, brutal.
Jo crec que amb ell s'han aixecat ja. I estic segur que voldran, no només per la salvació, sinó per un reconeixement a tota l'afició que va anar fins a Sevilla. Jo crec que demà el Madrid té un partit complicat, perquè també crec que el Madrid farà molts canvis. Farà
molt més que el Barça?
Por ahí. El Madrid ho té més difícil que el Barça per passar a semis. És que el Madrid va amb un empat, el Barça va amb un gol a favor, el Madrid va empatat i va a l'Etihad. Jo crec que el Madrid farà molts canvis. Abans llegia que ni Vinícius ni Rodrigo en principi jugaran.
Té un dia més, però vaja. Saps? Un dia més de descans, però...
No, però ja és per risc. És més que...
per risc de lesió.
Els jugadors ara estan acostumats a jugar cada tres partits. De fet, hi ha alguns que diuen quan descansen que no els hi va bé. Però és per risc, és el risc.
I al Madrid també, quan tu portes un coixí important, és també per saber-lo gestionar.
I en moments com aquest, no? Vols
sí,
dir?
I clar. Es pot permetre també punxar demà quan després, si queda eliminat dimecres, el diumenge ja té l'oportunitat de sentenciar la Lliga a casa contra el Barça. Vull dir, si ha de fer canvis, és ara. Si s'ha de jugar, si pot punxar, és ara. És el partit més intranscendent que té el Madrid d'ara fins a final de temporada, per mi.
Vinícius va un camp que és bastant hostil amb ell.
Sí, no hi és Pablo Maffeo encara, que està lesionat?
Jo crec que està a la banqueta. L'altre dia estava a la
banqueta.
Tots els jugadors disponibles.
Sí, sí.
Val.
No, però se les va tenir amb Maffeo, però se les va tenir amb més jugadors.
Sí, Copete també se les va tenir.
Raillo,
sí, sí. No, i que després l'estil del Mallorca... o sigui, l'altre dia, al minut 5, el Madrid marca contra l'Atlètic Club... i aleshores ja tot fa baixada perquè l'Atlètic Club havia de jugar a la final de Copa i va ser un partit molt descafeinat. Demà, si es produeix el mateix, jo crec que el Madrid, el partit gairebé, si en els primers 10 minuts marca el cop emocional del Mallorca, haver-se de recuperar de la Copa, i el Mallorca, que és un equip que ho basa tot en la solidesa defensiva, també li pot costar molt. En canvi, si el Madrid fa moltes rotacions i el Mallorca surt concentrat bé en defensa, que és un equip que costa molt fer-li un gol, home, doncs et pots plantar que en una segona part El Madrid llavors comença a fer entrar jugadors que hi ha aquests sí que els... És a dir, si el Mallorca està al partit 0-0 i comences a fer entrar jugadors del Madrid que ja estan pensant amb el Manchester City perquè els has deixat a la banqueta, posa pues Vinícius, Rodrigo, llavors es fa sortir, aquest sí que costa connectar-los, i llavors a partir d'aquí, però principi de partit serà clau, jo crec, mentalment pel Mallorca per no caure, i el Madrid perquè estigui el partit viu, perquè si no, crec que farà molta baixada.
Vas gaudir, Lladre, dimarts amb el City Madrid, Madrid City?
I tant que vam gaudir. Sí. Però va haver-hi moments d'incertesa, sí.
Que igual que dimecres va haver-hi un moment de dir, ostres...
Gaudir. Jo he perdut 5 anys de vida entre els dos partits. I queda les que ve, o sigui, cada 5 més,
eh? Sí. A veure, el bo de l'Etihad és que et pots recordar del que va passar la temporada passada, allò de l'optimisme, eh?
No, que dèiem abans. O del... que, a més, el City recuperarà a Ederson, recuperarà Walker.
Walker, és clar.
Recuperarà De Bruyne. En principi, a que possiblement també. Dubto que Rodri torni a fer un partit tan dolent com el que va fer l'altre dia. Jo crec que el City és molt millor, però passa que clar, no és, com que tenim el Madrid, que és el Madrid de la Champions.
Sí. Hi ha culers que deuen signar que perdin Barça i Madrid? Tu què creus, Ferran?
Ara no.
Abans de començar,
del 50%, més.
I ara algun, creieu o no?
No, jo pregunto. No,
ara no.
Jo crec que algun poruc... Alguna mesura es vagi apropant.
De la penya barcelonista més pessimista del món,
jo pregunto,
eh?
Jo mai, això, però vull dir que... No, vull dir, ni abans ni després, ni vull dir que es jugui. Però vaja.
Per cert, notícia que hem sabut també aquesta nit relacionada amb la Champions i amb els aficionats del Barça. La UEFA ha pres nota de la salutació nazi que van realitzar 3 aficionats del Barça al Parc dels Prínceps. Farà un informe sobre el que va passar. Són 2 socis i un penyista. 3 seguidors del Barça, 2 socis i un penyista que els van detenir a França. I... la UEFA té la potestat de sancionar el Barça o no per aquests gestos. El Barça serà castigat segur per les bengales que n'hi van haver al Parc dels Prínceps, es van encendre, per normativa la UEFA ho prohibeix i per tant el Barça serà sancionat. I el Barça el que farà ara és elevar el cas a la comissió de disciplina de l'entitat també, que és l'encarregada de sancionar, si cal, aquests 2 socis i el penyista que va realitzar la salutació nazi, en aquest cas, o que van realitzar la salutació nazi al Parc dels Prínceps. Ben fet que fan, i allà estan les imatges, jo crec
parlen
que...
Parlen
per si soles i són claríssimes, sí. 2 minuts per sobre d'un quart d'una. Tinc l'Agut per aquí. Hola, Agut!
Bona nit, Gerard Ballera i Pineda. Bona nit a tothom.
Com estàs?
Bé, home, bé, ja està.
Amb la maleta preparada o no?
Ja ets a Madrid o no?
No, encara.
Avui ja s'ha pres el dia amb calma.
Li toca matinar, també.
Sí, demà li toca matinar. Saludo a l'Agut perquè demà hi ha un altre partit xulo, un altre partit important. El Girona juga al camp de l'Atlètic de Madrid a partir de les 2 del migdia. De fet, serà... El partit que iniciarà aquesta mena de superdissabte, aquesta mena de marató, no? Podríem dir, fins a pràcticament les 11 de la nit que s'acabi, quan s'acabi el partit del Barça. Amb quina última hora del Girona, amb quina llista de convocats, ja són a Madrid, entenc, els gironins, eh?
Sí, han fet un AVE aquesta tarda i s'han desplaçat a Madrid amb una llista de 22 jugadors a la qual no hi és Tsigankov. Es continua mantenint la màxima, Gerard, suposo que sí. Si algun dia vol enredar algú l'haurà de canviar, que sempre que Mitchell diu que hi ha un jugador que és dubte, aquell jugador no juga. Sempre és baixa per lesió, per molt que ell vulgui jugar fet i amagar amb el rival, sempre aquell jugador acaba sent baixa. Amb Tsigankov es manté la norma, serà dubte que si el sol i que si l'últim partit amb Ucraïna, bé, resulta que va dir era dubte, no forma part de la llista de convocats, n'és la gran baixa, així com el sancionat Ivan Martín. Per contra, torna a la convocatòria Savinho després d'un partit de sanció, i Toni Villa, que és a una llista de convocats per primera vegada en un any, el 22 d'abril, contra el Valladolid es va lesionar, i ara, avui que ja és 13 d'abril, és dormint a Madrid, a veure si demà el tècnic li pot donar uns minuts. Ho dubto, tenint en compte l'entitat del rival i la inactivitat del futbolista murcià, però en tot cas, aquí el tenim. Mm.
I de la prèvia, què n'ha dit Mitchell sobre aquest partit contra l'Atlètic de Madrid?
Home, doncs Mitchell s'ha mostrat molt ambiciós. Sincerament, l'equip gironí, que té gairebé a Europa matemàticament a la butxaca, gairebé, però Mitchell no es conforma amb qualsevol cosa. Diu que vol la Champions.
Jo estic aquí en aquest projecte i per mi és una cosa espectacular. És una realitat ja. I ara està el somni, que el somni és anar a jugar a Champions. Un somni que espero poder aconseguir al final de temporada.
Aviam si el Girona l'aconsegueix. De moment té 7 punts més que l'Atlètic de Madrid i 9 més que l'Atlètic Club de Bilbao, diu el tècnic, perquè la classificació per Europa League o Conference League serà matemàtica en les pròximes hores, en els pròxims dies, que de moment no celebraran classificar-se per Europa.
No cal, perquè nosaltres estem ara en otro objetivo. Ja he dit, perquè hauria de celebrar moltes coses, perquè jo vaig dir que necessitem 53, estar entre la desena posició, penso que ja està, més o menys, i no m'agrada celebrar tantes coses. No. Ara l'objectiu és Champions, lluitarem per ell. L'objectiu d'Europa ja està, ja ha passat.
Ja ha passat, va cremant objectius. El Girona, que es trobarà al davant un Atlètic de Madrid immers en una eliminatòria europea contra el Borussia Dortmund, 2-1 a l'anada, queda el partit d'Alemanya la setmana que ve. El Girona, per la seva banda, com que no hi havia lliga el cap de setmana passat per la final de Copa, ha tingut molts dies de descans. Avui a Simeone li han preguntat per aquesta diferència a l'hora de tenir dies de descans per preparar un partit.
Sempre digo que tampoc és fàcil entrenar toda la semana entera sin partidos de por medio, porque hay que hacer los entrenamientos en consecuencia de poder llegar bien a los partidos. A veces jugar seguido puede ser mejor, porque obviamente está el espíritu del partido dando vuelta continuamente, y preparar una semana larga tampoco es fácil, no sé si me explico. Entonces, nunca se sabe.
I posteriorment, quan li han demanat al tècnic argentí pel fet de rotar o no, tenint en compte el partit que hi ha entre setmana, la tornada dels quarts de la Lliga de Campions a Alemanya contra el Borussia Dortmund, ha dit això.
Entiendo todo porque obviamente lo viven desde el aficionado, del hincha. El hincha quiere salir campeón y está claro que en Liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido, y tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo.
Aquesta setmana, per cert, els matalassers que han tingut la baixa de Memphis Depay, un partit al qual el Girona espera aconseguir la victòria. Seria molt difícil, de fet no ho ha aconseguit mai. A la Lliga, al camp de l'Atlètic de Madrid, tots són derrotes, 2-1 la temporada passada, amb un gran oblac que va evitar com a mínim l'empat. I d'altra banda, deixa'm dir que aquí sí que s'hi ha empatat un partit. A la Copa va ser un empat a 3 amb aquell gol de Dumbia, desviant un xut de Borja, que va classificar el Girona per primera vegada pels quarts de final de la Copa del Rei.
Doncs partit important, tercer contra quart, el Girona buscant aquest objectiu de la Champions, com deia l'Agut, i com sentíem també les paraules del seu entrenador de Mitchell. Home, tenint en compte la setmana, és el millor moment, no? Potser per visitar el Metropolitano. Escoltant a Simeone sembla que no, perquè bueno, si tens una setmana de descans també és complicat de gestionar, etc. Però home, l'Atlètic de Madrid hauria de fer alguna rotació també, segur, que es pot plantar a les semifinals de la Champions, però igual que el Barça i el Madrid, no? Doncs traurà segurament un 11 que també serà molt, molt reconeixible, però si hi ha un dia que el Girona pot guanyar el Metropolitano, sembla que ha de ser demà, a priori.
Sí, home, perquè parla de Madrid a la Lliga, tampoc és jugar, bueno, jugar no, la quarta jugar posició, la però vaja, el que dèiem abans una mica amb el Madrid, de que té de que és el partit en què pots permetre't, perquè l'Atlètic de Madrid tindria marge en el cas de que hagués de recuperar punts, encara tindria uns quants partits.
L'Atlètic de Bilbao es dubta que es presenti contra el Villarreal.
És el que tenen per darrere, vull dir que clar, o sigui que seria el perseguidor, no?
No, seria un cop de puny definitiu a la punta de la taula per la Champions, no? Jo crec, i fins i tot ja mirant a veure si en aquestes últimes 5 jornades el Girona pot lluitar contra el Barça per la segona posició, no?
Sí, jo crec que és el moment idoni, l'Atleti de Madrid, per molt que digui el Xolo, segurament mig equip, segurament descansarà, perquè per ells, igual que el Barça, ara hi ha molta gent que veu que passarà, i de fet ja no el veu a semis sinó que el veu a la final. L'Atleti de Madrid, tres quarts del mateix, veu que si passa a semis, doncs el seu rival és possible que sigui el Barça, i li veu opcions d'eliminar-lo i plantar-se una altra vegada a la final. Segur que mig equip descansarà. Molt bona opció pel Girona retrobar-se amb la victòria fora de casa, que fa jornades que no guanya fora de casa, i desentenciar pràcticament la classificació per la Champions.
Perquè guanyar la Champions et dona plaça per l'any següent, perquè això ho van canviar, després ho van tornar a canviar, ara et torna a donar plaça.
Sí.
I després el moment del Girona, que la victòria l'altre dia contra el Betis, jo crec que també li dona la moral per poder-ho fer.
Sí, que han passat dues setmanes, però els jugadors encara ho recorden, i això, aquesta empenta, no? la guardes fins que no jugues el pròxim partit.
Sí, o sigui, estan en un moment de confiança, o jo et diria que els dubtes en el moment en què el Barça els passa, fins i tot abans de marxar a l'aturada de seleccions, era un moment més de dubtes, no? de Girona, i després de l'altre dia, la victòria i com es va donar, va confirmar que el Girona estaria a Europa, perquè Europa estarà 100%, crec que ja és matemàtic, no? Fins i tot
encara no, perquè ha guanyat el Betis, no? I si guanyava hi ha hagut cert rebombori amb això, però vaja, deixeu que les matemàtiques
s'acabaran posant a lloc,
s'acabin imposant a la, diguéssim, el panorama que té el Girona a la Lliga. Jugarà a Europa, i segurament aviat, d'aquí un parell o tres de setmanes, serà també oficial que jugarà Europa League, i a partir d'aquí el que una de miratge és la Champions. De fet, també és veritat, jo entenc alguns gironins que pensen, bé, però és que ja, saps? Ja ho donem com per fet, és una notícia històrica, no? Que matemàticament el Girona asseguri jugar a competició europea és històric, però clar, és que ho ha fet tan bé durant tota la temporada que ja fa dos mesos que sabem que jugarà a Europa, no? Pràcticament, o mes i mig, si voleu. I clar, ara la incògnita és si acabarà assegurant la Champions, com ja també jo crec que fa un mes que pensem, o
és que són 9 punts d'avantatge sobre l'Atlètic. És que són molts punts, i demà és un partit, encara que l'Atlético de Madrid faci rotacions, ho té complicat. És un camp que aquesta temporada només ha guanyat a la Lliga, només ha guanyat el Barça, i que la temporada passada, de fet, també va guanyar el Barça. Però si demà fa un sobreesforç i guanya, és que jo diria que ho té pràcticament fet.
Si guanya, al cap de dues jornades hi ha un Atlètic de Madrid,
Atlètic de Madrid Club,
i s'enfronten entre ells.
El que millor li ha passat al Girona és que l'Atlètic de Bilbao ha guanyat la Copa, perquè al final...
Sí, però també hi havia gent que deia, no, amb aquesta empenta encara aniran més a per la Champions, i si l'haguessin perdut, la decepció... Sí, jo també ho crec, però hi ha gent que em raona que si haguessin perdut, encara hauria estat pitjor, perquè la decepció hauria estat gegantina.
Jo crec que l'Atlètic... no sé què passarà aquesta setmana, o sigui, és allò que podries posar un 2 a la quiniela, bàsicament per les celebracions... però que aniran a buscar la Champions segur, estan amb una dinàmica brutal, i per ells jugar a la Champions és històric. Guanyar la Copa, de fet ells deien que preferien guanyar la Copa que
classificar-se per la Champions,
però ara que ja tenen la Copa van a per la quarta plaça sí. Però no, jo no crec que sigui jo crec que se la lluitaran els dos atléticos, Atlètic i Atlètic de Madrid.
La lògica diu això, i més és que falten molts pocs punts.
Són molts punts.
Falten molts pocs punts.
Sí.
I són molts punts d'avantatge. Agut, qui xiula demà? No sé si ho has dit.
Demà xiula de Burgos Bengoetxea, al bar Soto Grado. I per cert, deixa'm dir...
T'agraden o no a la teva classificació?
Pensava que anava a dir per cert, i era ja el parlar de l'àrbitre.
No, he vist que xivava i dic no.
Jo no parlo bé dels àrbitres, Ferran. No dic mai res dels àrbitres. A mi de Bruno Metge em sembla un bon àrbitre, sota grado no m'entusiasma, però vaja, espero que tingui poca feina al bar i que l'encerti molt al de camp. Dit això, l'Atlètic de Madrid, que a banda de Memphis arrossega la baixa ja des de temps seculars de Lemar, i també hi hem d'afegir la de Barrios, que està sancionat, tot i que és un jugador que no té tants minuts, i al Girona hi ha quatre futbolistes que estan a una targeta de la sanció. Són Arnau, que té molt pocs minuts aquesta temporada, però que ja acumula quatre grogues, Juanpe, Eric i Aleix. Recordo que el següent partit serà contra el Cádiz, després viatge a Les Palmes i després partit contra el Barça a Montilivi, o sigui que segurament alguns d'aquests faran bé d'anar-ho netejant tot plegat perquè no hi hagi riscos.
Sí, senyor. Demà és el dia agut, eh? A descansar.
Aviam. Demà ens escoltem.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
Bona nit. Senyals de 1:15 de la matinada. Tancarem tertúlia. Abans, no sé si us ha passat mai allò d'anar caminant pel carrer, no voler-te creuar algú pel carrer i fer veure que estàs parlant amb el mòbil. Us ha passat alguna vegada o no?
Sí, home, sí.
Sí, Marvà, tu alguna vegada ho has
futbolista,
fet?
Futbolista.
Sí. Estic aquí, no fem veure, envies un WhatsApp.
Sí, ja, no?
Avui ha passat.
No sé si ho mirés el vídeo que s'ha fet viral, jo crec que és el vídeo viral del dia. Sí, Pedro sí. Rocha, el que havia de ser el nou president de la Federació Espanyola, ara ja no ho sabem, fa pinta que no, el que havia de ser el nou president de la Federació Espanyola ha sortit dels jutjats, parlant per telèfon, ha sortit, per cert, i ha entrat com a testimoni i ha sortit com a investigat. A la causa que investiga la trama de corrupció durant el mandat de Luis Rubiales. I quan sortia, ha fet veure, mentre hi havia una munió de periodistes al seu voltant, ha fet veure que parlava per telèfon, amb la mala llet que el telèfon no estava en silenci i en aquell moment l'han trucat. I ha quedat en evidència. Dit això, Déu-n'hi-do l'embolic que hi ha a la federació ara mateix, eh? No sé com acabarà. És a dir, pensava que Rocha, vaja, estava cantat, que tenia els avals i que seria l'únic candidat i que per tant seria el president i que continuaria la federació estant igual de podrida que estava abans.
Tot i que aquestes eleccions són fins a final d'any, eh? O sigui, les eleccions importants de la federació seran a final d'any. Aquestes són les que substitueixen a Rubiales fins a final de mandat, no? Llavors, a final d'any del 2024 hi hauran les grans, importants,
on es presentarà Carlos Herrera.
Exacte, on es presentarà Herrera, on es presentarà, jo crec, la
Parera.
Exacte,
sí, però
la Parera, però, i els sondejos de Valls, jo crec que ara són una mica sondejos, i Rocha, doncs, és que jo crec que acabarà sortint igual. Bueno, ja veurem si li deixen.
Si el suspenen cautelarment,
no podrà.
De moment, a aquesta hora de la nit, no està
suspès. Que FIFA i UEFA no el deixin.
No, és que té pinta.
Clar, la FIFA ja està parlant amb la Federació Espanyola, i a partir d'aquí, doncs, estan en converses, i a veure què passa. Hi ha un Mundial pel mig, és que jo crec que això ho condiciona tot, Correas. No?
És que no se la jugaran al Mundial.
Clar, el govern espanyol també té aquesta pressió al damunt i jo crec que vol filar molt prim, i igual que la FIFA.
Sí.
No sé què acabarà passant. En tot cas, si algun dia voleu fer veure que esteu parlant per telèfon, silencieu el mòbil, perquè si no podeu quedar molt malament com Pedro Rocha.
Apunta-t'ho,
Barbà, perquè sí, que encara t'ho ha passat algun cop, això de que et sona el mòbil allà, no, ho has fet, però no t'ha passat.
No ha passat
com Rocha. Molt bé, 3 minuts per sobre 1:15. Ferran Correas, Marc Barbà i Ferran Martínez, un plaer com sempre.
Igualment,
gràcies, Ballera.
Aquí a la tertúlia dels divendres. Una abraçada, bona nit. Una pausa, 2 minuts, i de seguida tornem i parlem de futbol internacional. Fem la volta al món amb el Navera i el Camí, que aquest cap de setmana hi ha un equip ja de les 5 grans lligues europees que es pot proclamar campió, a Alemanya. Ara en parlem.
RAC 1.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail e-Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Pots passar de ficar-te al grup Pares i Mares Cole, però no d'estrenar un SEAT. Perquè si vens ara a SEAT Catalunya Motor, te l'emportes amb entrega immediata. Afanya't, les unitats són limitades. T'esperem al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179-187 a Barcelona. Més informació a catalunyamotor.seat.es.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
La volta al món.
La secció de futbol internacional de cada divendres aquí al Tu diràs amb el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
I també el Jaume Navera. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Com deia abans, a l'inici del programa comencen els mesos d'abril i de maig, que són els mesos que es decideixen les coses, els mesos que ens agraden, i ja hi ha algun campió que, diguéssim, que s'avança a les dates que són més habituals per veure equips que ja alcen el títol, més cap a finals d'abril o principis de maig, quan queden menys partits. Però a la Bundesliga, diumenge, no? És diumenge, podríem
diumenge,
fer...
Sí.
O demà, ara ho explicarem, ara ho explicarem, però aquest cap de setmana podríem tenir ja campió. I, curiosament, no serà el Bayern de Munic 11 anys després, és a dir, s'acabarà una hegemonia d'11 anys, en aquest cas del Bayern, com a campió de la Bundesliga. Bàsicament, hi ha dues opcions, no? El Bayern Leverkusen, que és l'equip de Xavi Alonso, pot ser campió per passiva demà o per activa diumenge, si no m'equivoco, Joan, Jaume?
Sí, sí. Mm-hmm. Depèn del resultat del Bayern, que juga contra el Colònia, diria, no?
Sí.
Sí, resultat del Bayern i de l'Stuttgart, que porta els mateixos punts que el Bayern. Sí, sí, això sí. També s'ha de tenir en compte, i tots dos juguen demà, de fet.
Val, és a dir, el que necessitaria és un empat del Bayern, per exemple, Jaume,
sí,
i un empat de l'Stuttgart.
Correcte. El tema és que si hi hagués aquest empat, encara el Leverkusen no podria ser campió demà, o sigui, necessitaria que perdessin tots dos per poder ser campió demà, perquè recordem que la Bundesliga, el criteri de desempat, el primer criteri de desempat és la diferència de gol general. Per ser demà sense jugar al Leverkusen, haurien de perdre tots dos.
Val, és a dir, els dos juguen a casa, el més probable, Naveira, és que diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, Bayer Leverkusen, Werder Bremen, si guanya el Leverkusen, que depèn d'ell mateix, ho celebrarà a casa amb la seva afició i trencarà aquesta hegemonia de la qual parlàvem del Bayern de Munic.
Sí, així és. I bé, el Bayer Leverkusen s'enfronta més un Werder Bremen que no passa per una bona ratxa. El Werder Bremen està relativament tranquil amb el descens, però són 7 partits sense guanyar. I el Leverkusen, recordem que porta 42 partits oficials, tots els d'aquesta temporada, invicta, amb 37 victòries i 5 empats, i a sobre és que arriben a aquesta part final de la temporada, sembla que en un gran nivell, no? Perquè és que venen ahir de fer un autèntic partidàs contra el West Ham. Van guanyar 2-0 els jugadors de Xavi Alonso, i el Leverkusen va acabar amb un total de 33 rematades, 13 d'elles a porteria, un 73% de possessió, uns expected goals de 2,41 del Leverkusen per 0,2 del West Ham, i a més, doncs, una dada també, que és que va treure 10 corners per només un del West Ham. O sigui que realment ahir el Bayer Leverkusen, a l'anada dels quarts de final de l'Europa League, va passar per sobre del seu rival, i si aquest cap de setmana el Leverkusen guanya la Lliga, que sembla que és el que hauria de succeir, doncs ja tindrà una de les tres potes del triplet. Li quedaria la Copa, que ha de jugar a la final el 25 de maig, i l'Europa League, on té un camí que no és fàcil, perquè si passa aquesta eliminatòria contra el West Ham, jugaria contra el Milan o contra la Roma.
Pot haver-hi algú que digui, va, és que el Bayern aquest any estava fatal. Però a veure quin Bayern dels últims 11 anys li hagués guanyat aquesta lliga al Leverkusen. Perquè és que hagués deixat 4 empats només. Vull dir, compte, no? Vull dir...
Sí, a veure, jo crec que òbviament condiciona, no és normal que el Bayern amb la plantilla que té hagi fet els... o hagi rendit de la manera que ha rendit, però és que és històric, és a dir, a vegades aquestes coses passen, jo crec que podem buscar moltes explicacions. Per mi una d'elles és els fitxatges que ha fet aquest any el Leverkusen. Ha encertat molt amb els fitxatges. Grimaldo, jugador que arriba lliure del Benfica. Xhaka, jugador que s'ha consolidat des del dia 1 al mig del camp del Leverkusen. Encerten amb el davanter Boniface, tot i que ha estat lesionat els últims mesos, i per això van fitxar a Borja Iglesias. És a dir, en tres posicions claus on tenien carències importants, perquè a més ells juguen amb carrilers a l'esquerra, no tenien un perfil molt bo, mig del camp, Xhaka i davanter, és que han encertat. Després, per mi, clau també el seu segon any de Xavi Alonso. Jo crec que això ajuda. Ell arriba l'any anterior, no fa tota la temporada, però d'alguna manera ja serveix per agafar embranzida de cara al següent any. I després, és que moltes vegades podem buscar explicacions. Jo crec que també sempre que passen aquestes coses hi ha un punt de sort, que sí, no se t'hagi lesionat un jugador, per exemple Florian Wirtz, que no hagi tingut uns creuats, o que en determinats partits que semblava que havien de perdre
han acabat guanyant, sí.
És a dir, tot això els ha acompanyat.
Però un al final es pregunta i acaba concloent, és casualitat que el Bayer Leverkusen remonti tots els partits sempre al final? O és fruit de que hi van i que acumulen molta gent a l'àrea i que al final doncs trobin el camí del gol en els últims minuts? Vull dir que jo crec que hi ha un punt de tot, eh?
Jo diria 85-90% mèrit, i la resta, doncs, també l'han provocat ells moltes vegades,
per això.
Fet de tenir aquesta confiança, sí, sí, no? I arribar als últims minuts poder guanyar.
Per cert, això m'apunta una curiositat,
sí?
I és que el Bayer Leverkusen també té a l'abast la possibilitat de superar el rècord històric de punts a la Bundesliga, que el té el Bayern de Múnich, de Jupp Heynckes, amb 91 punts a la temporada 2012-2013, que és quan el Bayern va fer el primer dels dos triplets que ha aconseguit, perquè en va fer un també el 2020. Bé, doncs, per poder aconseguir-ho, els de Xavi Alonso necessiten sumar com a mínim 16 dels 18 punts que li queden a la Bundesliga. I a la premsa alemanya han començat a aparèixer rumors que el Bayer Leverkusen podria rebre un trofeu especial de la Bundesliga de color daurat si acaben la temporada invictes, perquè mai a la història de la Lliga Alemanya hi ha hagut un campió invicte. La idea prové de quan l'Arsenal, el 2004, va ser campió de la Premier sense perdre cap partit, i la Lliga li va fer entrega d'un trofeu una mica més petit que l'original, també de color daurat, i que és l'únic que ha existit fins al dia d'avui.
Doncs mira, curiositat. Mira, m'has respost la pregunta que et feia abans. Quants Bayerns de Munic li haguessin guanyat aquesta lliga al Bayer Leverkusen? Doncs si va a ritme del Jupp Heynckes del 2013, doncs ja m'ho dius tot. No gaires.
I fins i tot, ara que parlàvem de que tot li ha anat de cara aquesta temporada, fins i tot en un any, diria que eren l'equip més perjudicat o un dels més perjudicats per la Copa d'Àfrica, sí, tot i això, segueixen guanyant. És que és bèstia, vull dir, realment, vaja, per això és una temporada històrica, perquè encara que repeteixin exactament el mateix la temporada que ve, el més normal és que no tornin a repetir de bon tros el que han fet aquest any.
Aquest any a l'Europa League, l'any que ve els veurem a la Champions, a veure què fan amb Xavi Alonso, que ja ha decidit que es queda a la banqueta. Va, més coses. Mira, parlant de la Champions, la Sèrie A és molt a prop, de fet ho té a tocar amb els dits, d'aconseguir una plaça extra per la propera Lliga de Campions. És a dir, que el cinquè vagi a la Champions l'any que ve. I hi ha una possibilitat, Jaume, també, de que n'hi vagin no cinc, sinó sis a la Champions, sí, la temporada que ve.
Sí, o sigui, per això el que ha de succeir és que o la Roma o l'Atalanta guanyin l'Europa League i que a la vegada quedin fora del top 4 a la Sèrie A. Clar, o sigui, el tema seria que entrarien els quatre, doncs, que ja teníem disposats a principi de temporada com a equips que aniran a la Champions, hi hauria la plaça extra que guanyarien pel seu rendiment europeu, pel rendiment europeu de la Lliga italiana, els equips italians, doncs, aquesta temporada a les tres competicions continentals, i després, doncs, la sisena plaça de Champions seria, doncs, perquè o Roma o Atalanta, que ara mateix efectivament estan fora del top 4, doncs guanyessin l'Europa League. O sigui que seria el primer cop a la història que hi hauria 6 equips d'un mateix país a la Champions. Els últims anys cada cop ha sigut més habitual veure 5 equips d'un sol país, o sigui, Espanya ho ha fet diverses vegades, Alemanya també, l'any que l'Eintracht va guanyar l'Europa League, Anglaterra per suposat també ha tingut 5 equips, però la propera temporada, doncs, si es donés aquest supòsit, seria el primer cop que 6 equips d'un mateix país jugaria en la Lliga de Campions.
I el fet que a Itàlia aconsegueixin una plaça extra per la Champions fa que el Bologna de Thiago Motta, vam parlar aquí a la Volta al Món també en un programa, ho tingui molt de cara per jugar a la Champions de l'any que ve, el Bologna.
Un Motta que sembla que podria entrar a la Juventus la temporada que ve. He llegit alguns mitjans italians que diuen que ja té un preacord amb la Juventus, per tant veurem, en qualsevol cas podrà disputar aquesta competició, un dels tècnics de moda aquesta temporada.
A Itàlia, per cert, aviat també tindrem campió, que l'Inter ho està... De fet, podria ser campió contra el Milan, però ja en parlarem d'això, que encara no serà aquest cap de setmana. L'altra plaça extra, qui se la disputaran? Doncs Alemanya i Anglaterra. Ara sembla que està més de cara per Anglaterra, però Alemanya encara té opcions i Anglaterra no li ha anat massa bé aquesta setmana a la Champions, i per tant està tot obert amb la derrota del Liverpool, que ha estat del tot inesperada i que fa pinta que quedarà eliminat a l'Europa League. Això d'una banda. Per cert, parlant d'Anglaterra, aquesta setmana hem conegut també més deduccions de punts Naveira, a l'Everton aquesta setmana, que ja n'havia tingut.
Sí. Recordem que l'Everton al novembre va ser sancionat amb 10 punts menys per incomplir les normatives econòmiques de la Premier League entre les temporades 2019-2020 i 2021-2022, tot i que al febrer li van restar 4 punts a aquesta sanció. O sigui que el que eren inicialment 10 punts menys es va convertir en 6 punts menys. Ara, però, el club Toffee ha tornat a ser sancionat amb 2 punts per una altra infracció del reglament econòmic de la Lliga que van cometre al període d'avaluació que acabava a la temporada 2022-2023. O sigui que, havent avaluat també doncs, l'activitat econòmica de l'Everton de la temporada passada, que en la primera sanció no s'havia tingut en compte, doncs també ha sigut mereixedora de sanció. Clar, amb aquesta nova suspensió, doncs, el total de punts que li han deduït a l'Everton aquesta temporada és de 8 entre aquestes dues sancions, i per tant, ara mateix, doncs, els Toffees estan 2 punts per sobre del descens. El càstig que ja havien rebut aquest curs, la pèrdua d'ingressos després de la suspensió de l'acord de patrocini amb una empresa russa, i també l'admissió de la culpa per part de l'Everton en aquesta segona sanció que li han imposat, doncs ha fet que la Premier no sigui tan severa en aquesta ocasió. I bé, doncs, pel que fa a normatives econòmiques, a les últimes setmanes hi havia hagut el rumor que es podria haver aplicat una nova normativa econòmica a la Premier a l'estil NBA, és a dir, amb l'impost de luxe, que bàsicament suposa que per cada euro que tu et passis del que gastes en salaris, doncs has de pagar aquest import a la Lliga, però sembla que finalment s'inclinaran per la normativa que utilitza la UEFA, que és que el criteri és que el cost de plantilla de tots els clubs s'ha de cenyir a un percentatge determinat dels seus ingressos. No està confirmat encara, s'haurà de votar quan s'hagi acabat aquesta temporada, però sembla que la Premier optarà per aquest criteri, que és el mateix, com diem, que té la UEFA, de establir un percentatge dels ingressos del club per temporada que es pot gastar en salaris.
Doncs a veure si copien el model de l'NBA. Per cert, que la Premier, la lluita per la Premier continua, aquest cap de setmana. Recordo Arsenal 71, Liverpool 71, City 70. Demà, a les 4 de la tarda, Manchester City, Luton, i serà diumenge quan juguin tant l'Arsenal com el Liverpool. L'Arsenal, ho tinc per aquí, juga a partir de 6:15 de la tarda contra l'Aston Villa, té un partit complicat contra un equip dels de dalt, i el Liverpool juga a casa contra el Crystal Palace. A priori, aquesta jornada, qui té el partit complicat és l'Arsenal contra l'Aston Villa, però ja veurem què acaba passant. 12 i la 1. Va, que ens queda el temps just per fer o per dir el vostre jugador que creieu que donarà la volta al món d'aquí uns anys. Quin és el teu camí?
Doncs mira, ara que parlàvem de la Premier, un jugador que està, de fet, és propietat del Brighton, tot i que ara no hi és. Es diu Adrián Basilu, és un extrem esquerrà del Brighton, com dèiem, s'ha dit al Vitesse de la Lliga Neerlandesa. El van fitxar a principis d'aquesta temporada a Romania, del Ferrol, i l'han incorporat aquest hivern en dinàmica de primer equip abans de la sessió. Extrem esquerrà que juga a cama canviada, també pot jugar per dins, de segon davanter. Tècnicament és un escàndol, és alt, 1,86 m per ser un extrem, no és habitual, i un bon nivell físic, és 2005, per tant té 18 anys, i ja és internacional sub-21 amb Romania. Està tenint certs problemes d'adaptació, això sí, perquè està jugant poc a la Lliga Neerlandesa, però que el Brighton hagi invertit 2,5 milions d'euros en un jugador romanès de 17 anys en el seu moment, tenint en compte com cuiden la captació i el rendiment que li estan traient a molts jugadors que han fitxat, doncs probablement és perquè d'aquí poc farà la volta al món.
Molt bé, i el teu nevera quin és?
Doncs mira, ja que la setmana que ve és la Final Four de la UEFA Youth League, doncs jo recomanaré un dels centrals del Milan, d'aquest equip juvenil, que es diu Giancarlo Simic, serbi. Sí. 19 anys, bé, farà 19 anys aquest any, encara no, al mes de maig, però bé, és un central que, tot i que amb els peus no és en absolut un fi estilista, és un grandíssim defensor, o sigui, és d'aquells centrals que disfruta defensant l'àrea, i que jo crec que en un futbol com l'italià, que és veritat que ja fa molt de temps que s'ha refinat, no?, i que és diferent el que era abans, però on jo crec que la defensa segueix sent important, doncs és un jugador que com a mínim els propers anys alguna oportunitat a la sèrie en tindrà. No sé si a un equip dels grans, precisament perquè ha de millorar molt pel que fa a la sortida de pilota, però ja dic, és un jugador que defensivament és sensacional, o sigui que jo crec que és un futbolista que en els propers anys el podem sentir parlar d'ell, i encara més si millora, com diem, doncs, amb la pilota als peus.
Giancarlo Simic, dius?
Sí, Giancarlo Simic. Sí, té nom italià i cognom serbi.
Sí, sí. Doncs ens l'apuntem, a veure si és un dels centrals que fa història al Milan, com tants altres. Naveira, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Gerard, bona nit.
Camí, cuida't la veu i aquest refredat, eh?
Gràcies, bona nit.
Bona nit, bona nit. Deu i la una, penses en un cotxe elèctric però encara no t'has atrevit a fer el pas? Doncs ara, Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, t'ho posa molt fàcil. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. Ah, i a sobre, el carregador de regal. Entra a spoticar.es i troba el teu cotxe elèctric. Hem acabat la volta al món, però continuem fent la volta al món, perquè a principis d'aquest any, el mes de gener, vam parlar amb un futbolista català, el Pep Casas, escollit per l'Inter de Miami al draft de la MLS. Tenia moltes ganes de marxar als Estats Units, però en aquell moment no sabia ben bé què es trobaria quan arribés allà. Si jugaria amb el segon equip, si podria entrenar amb alguns dels seus ídols, com Leo Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez o Jordi Alba. I amb ell vam quedar que si debutava amb el primer equip el tornaríem a trucar. Doncs ara fa 3 setmanes aproximadament va jugar els últims minuts del partit entre l'Inter Miami i el New York Red Bulls, i per tant va debutar. Pep Casas, bona nit.
Hola Gerard, bona nit i bona tarda des d'aquí a Miami.
Bona nit, bona tarda. T'esperaves debutar tan aviat amb el primer equip, Pep? Com va anar això?
Bueno, però al principi no m'ho esperava, la veritat, i més amb els fitxatges que havia fet el club de bastant renom, doncs pensava que tardaria una miqueta més, però bueno, es va donar la situació que van haver-hi un parell de baixes, va haver-hi el parón internacional també, els jugadors van anar amb les seves seleccions i doncs hi havia la possibilitat que algun jugador del segon equip pugés, i jo i un company del meu segon equip doncs vam tindre l'oportunitat de pujar i el Tata ens va donar uns minuts aquell partit, o sigui, res, un somni.
Clar, el gener ens deies, és que no sé què passarà, no sé si jugaré al segon equip, si acabaré pujant al primer. Com va anar el teu aterratge? Vas a integrar-te directament amb el filial, per dir-ho d'alguna manera, o vas alternar alguns entrenaments també amb el primer equip?
Pues això, el que tu dius, vaig alternar. Vaig començar més amb la primera setmana amb el primer equip, perquè el segon equip no havia començat encara. O sigui, allà vaig entrenar amb el Messi, amb el Suárez, que ja estaven allà, el Jordi Alba, Busquets, increïble. I després, quan va començar el segon equip, doncs em vaig incorporar amb ells, amb el resta de jugadors que venien de la universitat. El canvi de ritme, el canvi de joc, tot, és l'adaptació és bastant important. I penso que m'ha ajudat molt el fet d'estar més temps amb el segon equip que amb el primer per agafar ritme, per agafar confiança.
Clar.
I ara això, pues ara vaig entrenant primer equip de vegades, i però quan em necessiten, i després estic més amb el segon equip.
Com descriuries aquell primer dia, no sé si el recordes, a Messi, Busquets, Suárez, Jordi Alba en un entrenament?
Home, no m'oblidaré mai. Res, home, estava la xarra, la feia el Tata Martino ja, que ja és algú que has vist entrenar al Barça, que estava a Mèxic a la Copa del Món, i et gires a la dreta i tenia el Messi a 2 metres mirant la xarra, escoltant-la, i dius no tenia cap mena de sentit, la veritat. I l'altra cosa tenia el Suárez, i després tal.
Clar.
Amb
ells has tingut molta relació, o hi ha algun dels quatre, per exemple, afegeixo també el Busquets i el Jordi Alba, que t'hagi acollit especialment? Perquè, clar, al final compartiu, no?, la passió pel Barça, tots quatre, i el sentiment també, culer.
Sí, 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 no, ells molt educats, molt, molt cordials. Què tal, com estàs, tal, però tampoc s'ha passat d'allà. O sigui, amb el que més he parlat potser ha sigut una mica més amb el Busquets, però pensa que aquests jugadors, és que a veure, no m'acostumaré mai, jo crec, a estar allà. Encara que te'ls trobis allà sempre estem menjant al mateix lloc o tal, i això, però bueno, no, la relació és supercordial. El Jordi Alba és un cachondo, el tio. Però això, o sea, no se n'adonen que els porto veient molt de temps a l'estadi, allà al Camp Nou, per la tele, i que sempre no em deixa de xocar.
Clar, clar, és normal. Potser tens l'única espina clavada, perquè tu has jugat 2 partits, 2 estonetes, vas debutar el 23 de març, com deia, contra el New York Red Bulls, vas jugar també una estoneta contra el New York City, però és clar, entre altres coses, anaves convocat al primer equip per les baixes, com dius, i una d'aquestes baixes era el Leo, que si no vaig errat encara no has pogut coincidir amb ell en un partit, no? Suposo que això, home, també fa certa il·lusió, per molt que amb els altres 3 sí que hi hagis coincidit.
Home, sí, sí, clar, però bueno, ja per demanar, estem aquí, saps, ja està, ja. Jo vaig fer un parell de passes amb el Busquets, li vaig donar el Jordi Alba, li vaig donar tal, ojalà estigués al Messi, és clar, però bueno. Que i sí, clar, i és el Messi, li dona, i a més li fas un passe al mig del camp i fa gol i és una assistència, saps? O sigui, però bueno, ja veuré, a veure si
tot arribarà, no?
Si puc jugar una altra vegada, si em donen una altra vegada l'oportunitat, seguiré treballant, i a veure, ojalà pugui estar el Messi allà.
Perquè el Tata què et transmet? Et transmet que li agrada el que fas, com jugues, o no? Quina relació tens amb ell?
Sí, sí, lògicament, el club és està super conjunt en quant al sentit de la comunicació que tenen els entrenadors del primer i segon equip. L'entrenador del segon equip és el Fede Higuaín, que és el germà de Gonzalo Higuaín.
Mm-hmm.
I el Cristian Ledesma, que són 2 jugadors argentins bastant importants.
Uh-huh.
I coneixen el Tata Martino i parlen, i el Tata ve als nostres partits i se'ls mira, i bueno, jo estic allà per si em pot ficar, vaig jugar d'extrem dret als partits. Uh-huh. I jo estic jugant al segon equip de 6.
Déu-n'hi-do.
O sigui que és una mica, però bueno, com si em fica de porter. O sigui, estic allà per... Estic allà per intentar sumar amb el que pugui. I res, ell confia en mi, i va confiar en mi tenint bons jugadors a la banqueta, amb més experiència a la lliga i tal, i les sensacions són boníssimes.
Tant de bo.
Ara veurem a veure com es desenvolupa la temporada.
Tant de bo que continuï així, que tinguis més oportunitats al primer equip. Des de la llunyania, entenc que també vas mirant els partits del Barça... no hi ha millor setmana per ser del Barça, Pep.
Sí, 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 increïble. I va ser bastant, ostres, després dels últims anys de Champions que veníem fent a Europa, ostres, quan van ficar aquells dos gols en dos minuts, crec que tothom se'ns va passar pel cap, dic, collons. Però, no, va ser, tot l'equip va estar, va volar, la veritat, va ser un gust. Un gust veure'l.
Pep Casas, doncs un plaer xerrar una estona amb tu d'aquesta aventura a Miami. Moltíssimes felicitats per aconseguir haver debutat amb el primer equip, que com deies era un somni per tu i era un objectiu, i tant de bo que et doni més oportunitats i que et veiem més sovint amb l'Inter Miami, en aquest cas al costat de jugadors com eren els teus ídols, no? Com has dit, els veia a l'estadi, es veia al Camp Nou, Messi, Busquets, Suárez o Jordi Alba. Una abraçada molt gran des de Barcelona.
Una abraçada, Gerard. Ojalà la pròxima vegada que... La següent vegada que parlem hagi ja ficat un gol o alguna
cosa. Ah, mira, et diré una cosa, va, anem un pas més enllà. Si marques, et tornem a trucar. Igual que vam dir, si debutes... Et truquem, si marques, et tornem a trucar.
Ho fem, perfecte.
Una abraçada.
Vinga. Bona nit. Adéu, bona nit. Devotion, devotion now. I feel devotion, devotion, devotion now.
Va, que rematarem el programa amb algunes veus, algunes reaccions encara que ens faltava per escoltar. Per exemple, del Barça de bàsquet, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, a veure si...
Bona nit.
Ara sí. Després de conèixer que l'Olympiacos serà el seu rival als quarts de final, què n'han dit els protagonistes?
Doncs mira, una primera veu, Roger Grimau parlant del rival.
Segur que duríssim, evidentment, com qualsevol de les altres que hi haurà. El nivell de l'Eurolliga ja l'hem vist durant tota la temporada. Un rival amb jugadors amb molta qualitat, jugadors molt físics, amb molta experiència. Bueno, òbviament serà difícil, però crec que ens hem guanyat el dret de començar el Palau.
I també n'ha parlat un dels jugadors amb més presència avui, Oriol Paulí.
Afrontem un play-off molt difícil amb un rival que juga molt bé, que es porta molts anys junts, que juguen molt físics i que haurem d'estar preparats des del primer partit, perquè serà una batalla difícil, però que afrontem amb moltes ganes, sobretot d'arribar a aquesta Final Four.
Els dos primers partits a partir del 23 o 24 d'abril al Palau Blaugrana, a la visita d'un entrenador, ex-entrenador del Barça, també al Fenerbahçe, l'entrenador ex-Barça com Saras, l'Olympiacos, un ex-Barça com Georgios Barsokas.
Ja estem esperant el Barça als play-offs, sense tenir el factor pista com l'hem tingut en les dues anteriors temporades, però el bàsquet és el mateix a tot arreu. Necessitem mantenir-nos units, trobar el millor moment de forma i lluitar per ser una altra vegada a la Final Four.
Això avui, demà arrenca la 29a jornada de l'ACB, jugant català al Manresa a la pista del penúltim Lobradoiro per mantenir la plaça de play-off.
Molt bé, gràcies, Dani. Demà ho expliquem.
Bona nit.
Una abraçada. I hem de sentir també protagonistes d'aquesta primera jornada del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, que de fet durant l'inici del programa en parlàvem amb el Quim Salvador, que n'han dit els nostres.
Sentim Marc Márquez, que recordem-ho ha estat tercer a 0,4 del millor temps de Jorge Martín, valoració del geni de Cervera a DAZN.
Lo que esperaba, es una pista particular, una pista donde en los años previos, sobre todo cuando ganaba aquí, sabía exactamente lo que necesitaba con la onda y sobre todo el equipo, nos conocíamos bien y sabía mi estilo de pilotaje, y aquí lo que esperaba. Hemos sufrido en el FP1, hemos tenido que entender muy bien lo que realmente necesitaba con esta moto, y bueno, el Gran Premio prácticamente ha empezado esa segunda salida del practice de por la tarde, donde bueno, nos hemos entendido bien con el técnico, me ha entendido bien lo que necesitaba, lo he sabido hacer y a partir de allí me he empezado a sentir mucho más cómodo.
Marc Márquez ha explicat que ha hagut de treballar força per adaptar el seu pilotatge, que amb Honda era guanyador gairebé sempre a Austin. Ara les característiques de la Ducati, i pel que fa a les aspiracions, que la prova del nou és demà a la qualificació.
Sabía en los puntos que sufriría un poquito más por la memoria que tenía, pero poco a poco me he ido acostumbrando y a parar a hacer unas líneas un poquito diferentes a lo que tenía yo en cabeza, y poco a poco pues me he ido acercando a esos 3-4 pilotos más rápidos, que como en otras carreras están aquí y van muy rápido. Todo depende del globo se hincha en el qualifying practice. O sea, es ahí donde te marca el fin de semana. Ojalá podamos hacer un buen qualifying practice, clasificar en esas dos primeras líneas sería el objetivo, y a partir de allí el globo se hincha o se deshincha. Veremos què passa.
Marc Márquez, que ha estat tercer i que per tant s'ha classificat directament per disputar la pole a la Q2. Sentim també el més ràpid del dia, Jorge Martín.
Sí, he hecho una gran vuelta, he sacado lo que he podido. Ha habido un par de curvas que he fallado y quizá pues tengo ese margen para mañana, pero estoy contento sobre todo por el ritmo. Creo que tenemos un gran ritmo, la goma soft está trabajando muy bien y espero para mañana, pues seguramente todos mejorarán. Tienen buenos datos para observar y bueno, la pista ha mejorado, creo. Sí que hay una curva que hay un poco menos de grip, pero en general ha mejorado, así que estoy contento.
Recordem que Maverick Viñales ha estat segon a 76 mil·lèsimes, el millor dels catalans, quart al campió Peco Bañaya, just darrere de Marc Márquez, cinquè Pedro Acosta, que continua impressionant en el seu debut a MotoGP, tot just és el seu tercer gran premi, sisè Aleix Espargaró, i fora de l'accés directe a Q2, s'hauran d'intentar guanyar demà a la Q1 Àlex Márquez, 13è, i Alec Rins, 18è. Demà dissabte, les qualificacions de MotoGP, entre 3 quarts tocats de 6, les 5:50 és quan començarà la Q1, i 6:45 quan s'acabarà la Q2 i sabrem qui ha fet la pole, que la Q2 que comença a 6:45. L'esprint a les 10 de la nit, hora d'aquí. La cursa és diumenge a les 9 del vespre. I Torremato explicant que Moto2 el més ràpid ha estat el murcià Fermín Aldeguer, seguit per Sergio García i Denis Foggia. Jeremy Alcoba ha estat 11è, per tant provisionalment classificat per Q2. En canvi, Albert Arenas...